mig matí, sintonia de Tecnologia al dia. Què tal, Raül? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs avui, precisament, la tecnologia no ens acompanya massa.
És que, clar, aquí parlem de tecnologia puntera.
Puntera, exacte.
I segurament, això no és la que té l'usuari de peu, no? Per al dia a dia.
Està clar que no.
Però bé,
vinga,
també
sí,
forma
explica,
part.
Explica'm tecnologia de la bona.
Sí, doncs mira, bé, de la bona o de la dolenta, segons es miri.
Sí, sí.
Però bé, en tot cas, doncs, tecnologia que intenta facilitar el dia a dia del ciutadà, com és el que ha implementat la seguretat social. Tot i que sembla doncs, que a vegades anem una miqueta enrere en segons quines coses, sembla no?, que ja des de l'Institut Nacional de Seguretat Social s'està renovant ja amb algunes mesures que ha pres últimament, i aquesta doncs, és una nova. I és que doncs, es podrà sol·licitar diferents ajuts o diferents tràmits, no? Es podran fer diferents tràmits online mitjançant la identificació per selfie, val? Mm-hmm. Això què vol dir? Doncs bé, això ja ho fan alguns bancs també, no?, que per obrir-te un compte, per exemple, també et deixa fer un selfie i doncs ara també ho farà la Seguretat Social, no? Això serà dins del portal de l'Institut Nacional de Seguretat Social, que, doncs, òbviament necessites tenir una càmera si accedeixes des de l'ordinador, com pot ser doncs, un portàtil o una webcam, o si accedeixes des del telèfon mòbil, doncs també la càmera per fer-te el selfie. Un telèfon mòbil o una tablet, no?
Sí.
Es faria aquests diferents procediments. Ara hi ha la identificació mitjançant el sistema clave, no?, que doncs, qui no ho sàpiga, et treus un codi mitjançant internet amb el teu telèfon mòbil i el teu DNI i et donen una clau que també pots accedir, però bé, doncs aquest seria un altre mètode per poder identificar-te. I bé, doncs mitjançant aquest selfie podries fer diferents tràmits, com per exemple sol·licitar l'ingrés mínim vital, la pensió de la jubilació, la prestació per fill a càrrec, la comunicació de dades a efectes del IRPF, la prestació per incapacitat temporal, la sol·licitud de certificats de prestacions o la sol·licitud d'incapacitat permanent. Aquests serien els tràmits que et permetria fer aquesta mitjançant el portal de l'Institut Nacional de Seguretat Social i doncs que en el que pots identificar amb un selfie.
Mm-hmm.
Per tant, doncs, és un avenç, és una espècie de... per intentar facilitar al ciutadà que pugui fer tràmits online, no? El que sí que demana, no?, aquest procediment, no?, és que has de complimentar primerament un formulari en PDF o electrònic en què haurem d'indicar una sèrie de dades personals necessàries per procedir amb aquesta gestió, no?
Clar.
I també, depèn de la gestió que vulguem fer, ens indicarà quins són els documents que ens requerirà, no?, per fer aquesta gestió, i els hem de tenir disponibles en el mateix ordinador o el mòbil en el moment de fer aquest tràmit, val? Això que... Qui vulgui fer, doncs, que hagi de demanar algun tràmit mitjançant internet, que sàpiga que abans de fer el tràmit et dirà necessites aquests documents per presentar-lo, per fer la sol·licitud. I els has de tenir a mano, o sigui, a l'ordinador, no? A l'ordinador, al mòbil o a la tablet, segons es faci, segons el dispositiu amb el que estiguis fent aquest tràmit. I bé, doncs, a partir d'aquí ja es podria fer aquest tràmit, que en el que sí que et demanarà és un correu electrònic on es rebrà l'usuari que hagi fet aquesta sol·licitud, la que sigui, com una espècie de comprovant, no?, conforme s'ha fet aquesta sol·licitud, i amb el que doncs, també podràs fer donar un número de seguiment per si hi ha qualsevol cosa, doncs, ho tindràs en el teu telèfon, perdó, en el teu correu electrònic. Per tant, doncs, una mesura més per facilitar, teòricament, els tràmits online en aquesta seguretat social, que sembla que a poc a poc s'està doncs, actualitzant una miqueta,
sí, no?
També.
Sí, en general, eh? Sí. Vull dir, moltes institucions i de més. Sembla que van entrar en el tema, eh?
Són bones notícies que les institucions s'estiguin actualitzant en aquest tipus de sistemes, tot i que és cert doncs, que també hi ha altres que es queden una mica enrere i també a vegades si fer el tràmit és fàcil, però després potser que s'executi o que arribi a bon port, o que per fer qualsevol tipus de consulta, llavors aquí és on trobem...
Jo el problema que veig aquí és la bretxa digital que existeix.
Sí.
Que, clar, molta gent no pot accedir a aquests tipus de tràmits online. Però, bueno,
A vegades també és posar-s'hi, eh?
Sí, però hi ha molta gent gran, Raül, que no, no, no.
Ja, ja. A veure, òbviament, doncs, quan s'ha de tenir uns mínims de, no?, de saber una miqueta de...
Exacte.
Un usuari de peu, diguem, també
si
podria fer.
Si parlem de gent gran que no està habituada als ordinadors...
Correcte, doncs,
és
sí,
difícil.
Sí.
Però vaja, molt bé, sembla molt bé.
Sí, sí. Ja pots fer selfies. També destaca que, doncs bé, ja saps que als Emirats Àrabs fa una miqueta de calor, no?
Una miqueta, només.
Sí, sí, doncs és que doncs, els Emirats Àrabs han aconseguit una cosa que el fet de què han aconseguit no és nou, però sí com, no? És que han aconseguit que plogui a ple desert amb 40 graus de temperatura. Just que, doncs, bé, com sabem, els Emirats Àrabs, en el ple desert de la península aràbiga, doncs l'aigua no van sobrats, no? I doncs el que sí que tenen és diners.
Uh-huh.
I bé, que, doncs, què hem fet amb això? Doncs aconseguir tecnologies per aconseguir el que fa falta, no?, que és tenir aigua. Doncs com han aconseguit que plogui al desert? Perquè ja s'havia aconseguit algunes altres maneres, però no així. Doncs bé, ho han aconseguit mitjançant drons i descargues elèctriques. Amb drons han aconseguit fer ploure.
En sèrio?
Sí, sí. Doncs han aconseguit fer, doncs, sembrar núvols artificials, no? És un procés que permet aconseguir que els núvols descarreguin tota l'aigua possible, encara que les condicions de l'entorn no es donin perquè passi això, no? I, per tant, doncs, els Emirats Àrabs, doncs, que han aconseguit que només en aquest 2021 un total de 219 operacions per crear pluja artificial i, doncs, encara, tot i les oles de calor i el clima àrid del país, estan fent que plogui sobre les seves ciutats i àrees d'interès. Com ho veus, això?
Pluja a la carta, ja em sembla,
sí, sí.
No sé.
Ja et dic, és un procés que no és nou, això de fer ploure.
No.
El que sí que, doncs, es fa d'altres maneres, no? I aquesta vegada, doncs, ho han fet així. Sembla que estan utilitzant un mètode de drons que descarreguen electricitat als núvols i aquestes descàrregues elèctriques desencadenen la producció de pluja i aconsegueixen així que plogui sobre el país. Per tant, doncs, és una altra manera de fer que plogui en un lloc concret. I bé, doncs, controlar els núvols, per molt estrany o per molt molt inabastable que sembli, no?, és una cosa més comuna del que sembla. A Emirats Àrabs no és el primer país que ho ha fet, s'ha vist també a països com a la Xina, per exemple, inclús volen tenir un control ferri en mitjà del país de quan i com plou i no plou, és a dir, controlar el clima directament del país.
A mi em sembla massa, això, no sé.
Sí, sí, clar, això...
Ja controlar el temps, no sé, el clima...
Sí, al final canvies el medi ambient en si, no? Tot, les espècies, canvies tot. Clar, no em sembla merament en l'aspecte de que hi ha moltes vegades que bé, doncs, que necessites que plogui, no? Però clar...
Jo no sé què vols que et digui. Sí, que sí. Que, per exemple, hi ha un incendi.
Correcte.
Doncs perfecte que plogui, no?
Exacte.
No plou i els camps estan secs i també, perfecte.
Sí.
Però, clar, si no està molt justificat, a mi sembla que això és jugar una mica, no sé, la natura és sàvia, diuen.
I també aquí poden entrar interessos, no?
No,
a mi m'interessa que plogui, a mi no m'interessa que plogui.
Evidentment, això és...
I com sempre, els diners per davant, doncs, faran una cosa o una altra, no?
Uf, no sé.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Bé, ara viatgem fins a la Xina, Sònia, per destacar que ja tenen operatiu el tren més ràpid del món. Val? Es diu Maglev, val? És aquest tren xinès, que doncs, encara ha de demostrar que és capaç de superar la marca establerta el 2015 pel tren que té també l'habitació magnètica del Japó. I ara el tren construït a la Xina Railway Rolling Stock Corporation ha efectuat el seu primer recorregut a Qingdao, a la Xina, amb una velocitat operativa de fins a 600 km per hora. El Maglev, aquest tren, dobla la velocitat del nostre AVE, gràcies a, en part al sistema de l'habitació magnètica que el fa flotar per sobre de la via. Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
600
km
per hora, eh?
Està bé.
Aquest nou maglev no és el primer a la Xina. A Xangai, el seu tren amb l'habitació magnètica recorre una via de 30 km i arriba als 431 km per hora. 431 ja. Aquest és el que tenen ja i abans que aquest nou. Però clar, són 170 km menys del que diuen que pot recórrer, que pot doncs, arribar aquest nou tren maglev. I bé, doncs, segons expliquen els responsables, aquest tren permetrà fer la ruta entre Beijing i Xangai en aproximadament 3 hores i mitja, i el que actualment es fa en unes 5 hores i mitja, és a dir, 2 hores menys, i es fa en alta velocitat. Per tant, doncs, es reduirà pràcticament a la meitat aquest recorregut, i per tant, Déu-n'hi-do. I bé, el tren es veu que no l'habita constantment, no està l'habitant constantment, és només quan arriba a suficient velocitat, que són aproximadament a partir dels 100 km per hora, quan comença a produir-se suficient energia per aixecar el tren. I bé, doncs, també sembla que el sistema de frenada és una miqueta diferent, no? Redueix la distància a més d'un 50% fins als 10 km, i per tant, doncs, sembla que això s'ha millorat en això perquè era un dels problemes a afrontar, el tema dels frens. Clar, si estàs levitant...
És difícil frenar.
És complicat, i doncs, sí. Veu que, doncs, que ja s'ha millorat en aquest sistema.
I porta pilot o va pilotat?
Sí, sí, sí. Sempre porta un pilot, el que passa és que això va molt automatitzat. És a dir, jo crec que el factor pilot no entra, a no ser que hi hagi algun problema o que s'hagi de... Segons ho vegi ell, també les condicions climàtiques, no? Però en principi està tot bastant automatitzat.
Mm-hmm.
I bé, doncs veurem com va aquest nou tren maglev, es diu, que estarà a la Xina, que sembla que arribarà a aquests 600 km per hora, i que bé, doncs seria la marca doncs, més ràpida, amb diferència, que doncs, la que ja l'ha registrada és de 431 km per hora, que ja, déu-n'hi-do.
Imagina't que el tinguéssim aquí, aniríem d'aquí a Barcelona amb un plis.
Sí. No,
no seria mala idea.
En 5 minuts.
Estaries...
És que jo crec que no arriba... O sigui, clar, jo imagino que necessita un tren així,
clar.
Necessita X distància per posar-se a aquesta...
Sí.
Hauria de ser un mínim recorregut Barcelona-Madrid o alguna cosa així.
Sí.
Perquè si no...
No. No li dona temps de...
No li dona temps a l'evitar.
D'accelerar tant, no? Ni l'evitar.
Clar, això, si poses la mà, no t'agafa la mà, no? Si està l'evitant. Sí, pot passar el tren per sobre.
Però em sembla que la Juani ha parlat d'això, també.
Sí.
I em sembla que l'evitava un centímetre, només.
Sí, no?
Llavors, jo no m'arriscaria a posar res.
No cal.
Jo no ho faria.
Bé, veurem si ho atrapa.
Veurem.
Bé, ara tots destaquem una cosa doncs, molt més quotidiana que fem tots, que és escanejar els codis QR, no?
Mm.
Quan anem sobretot a... Doncs, i sobretot ha estat arrel de la pandèmia, no? Que els restaurants ofereixen els menús a través d'un codi QR que està enganxat a la taula, no? entre altres doncs, utilitats d'aquests QRs. No? I bé, doncs, aquesta tecnologia que viu una nova etapa on molts usuaris s'han acostumat a llegir des del mòbil la carta, per exemple, no? del restaurant.
Uh-huh.
Però el temps que creix la seva utilitat també torna a primera línia els seus riscos. Val? Ja aquí entrem en el perill d'utilitzar QRs. El New York Times informa que aquests QRs estan facilitant a les empreses poder rastrejar i analitzar el comportament dels clients.
Home, sempre ens espien, eh? És
sí,
tremendo.
Sí, sí, sí. A més, pot, amb algunes aplicacions, recopilar dades personals, com l'historial de demandes...
Mira que bé.
El número de telèfon i els correus electrònics. Tot un conjunt de dades molt... Doncs que són molt... que les empreses doncs, ho necessiten, no? Que són molt buscades per les empreses de publicitat i que les obtenen, en alguns casos, en el moment que fem una cosa tan aparentment innocent, no? Com
Clar.
Obrir un codi QR. I per tant, doncs, déu-n'hi-do. Un estudi realitzat per la companyia de software Mobileiron explicava el 2020 que el 34% dels usuaris no es preocupa per la seva privacitat o seguretat a l'utilitzar els codis QR. I jo crec que és un percentatge inclús més alt. No?
Clar, tu hi has pensat, això?
Diu que no, la veritat és que no. Perquè és tan
senzill... Escaneges el QR, mires la carta...
És un enllaç, no? Sí, al final dius, clar. És un enllaç a una carta, no?
No havies pensat que aquí et poden robar totes les dades? No sé.
No, jo la veritat és que crec que aquest percentatge jo crec que és més alt de tota la gent que utilitza. Clar, això era el 2020, ara jo crec que el 2021 ja s'ha estès a la majoria de llocs tots aquests codis QR.
Sí.
I jo crec que la majoria de gent no, ni ho pensa, això, no? I clar, sembla que el Times adverteix que aquests codis QR poden ser utilitzats per promocions de màrqueting i recomanacions personalitzades. Segons doncs escriu aquest periodista, Jay Stanley, que és analista de la Unió Americana de Llibertats Civils, aquests codis QR poden formar tot un sistema complet de rastreig online cada cop que anem a un restaurant. I per tant, doncs, ho haurem de tenir en compte. Hi ha molta gent que moltes vegades ho diem, que no li importa que el tinguin monitoritzat o que li prenguin alguna dada perquè, doncs, m'és igual, no? Però també, normalment això, tot el que estem parlant d'això és que segurament doncs, vegis anuncis més personalitzats. Allò que a vegades dius, com pot ser que hagi parlat d'això i ara em sortia aquí un anunci, m'estan escoltant. Bé, segurament en algun moment no ho has vist i has buscat alguna cosa
que té relació. Jo crec que sí que t'escolten.
Això també pot ser, eh?
No que hi hagi una persona escoltant a l'altre cantó, eh? No vull dir que és això, eh?
No.
Però que sí, que hi hagi certes paraules clau que sí que escoltin.
Sí, correcte.
I que llavors per això et surt tota la propaganda que et surt, perquè és increïble.
Això a aplicacions.
Estàs parlant amb algú, és que mira, se m'ha trencat el rellotge per dir-te alguna cosa, i per casualitat et surt allí a Instagram o a Facebook un anunci de rellotges.
Sí, sí.
Doncs és casualitat? No. No existeixen les casualitats.
La veritat és que hi ha diferents aplicacions que quan les instal·les ja t'està dient vols, permets el micròfon...
Sí, sí, sí.
No? Permets l'utilització del micròfon i tal, i dius, però si és una aplicació de, no sé...
Sí,
no li haig de parlar, jo, saps?
No li haig de parlar, exacte.
No sé, la veritat és que hi ha moltes... Sí, hi ha moltes teories amb tot això, no? I sí que és veritat que s'ha demostrat, no?, que en aparells com els que tenim a casa amb l'Alexa o amb tot això, que sí, que agafen paraules claus i que les desen a la seva memòria. Però, clar, d'aquí que un QR doncs et memoritzi més coses que tot allò que has buscat en aquell moment de la carta, és complicat. Però, en tot cas, destacar que els codis QR doncs, també poden comportar això, i que bé, sapigueu que quan utilitzeu qualsevol cosa amb el telèfon mòbil, al final, si és un enllaç extern, sempre et poden agafar algunes dades del telèfon.
Molt de compte.
Sí. Val, Sònia, parlem una miqueta de l'espai, després de tot això que hem tingut aquests últims dies, amb aquests viatges a l'espai, no? L'últim va ser Jeff
Bezos. Aquests piques, no?
Sí, sí. Aquests piques entre l'amo de Virgin i el d'Amazon, no, l'ex-amo d'Amazon. L'últim va ser Jeff Bezos, aquest del que parlàvem, no?, que havia deixat Amazon. I després de deixar l'empresa, doncs està molt implicat en aquest Blue Origin amb el que doncs, va aconseguir pujar, en aquest cas, a l'espai. No? El fundador de la companyia, Jeff Bezos, va formar part d'aquest primer vol tripulat a l'espai de Blue Origin i només uns dies després va volar a la càrrega. Va tornar a la càrrega. I és que diu que està disposat a renunciar a fins a 2.000 milions de dòlars de les despeses per una missió, per fer una missió a la Lluna de la NASA. Vale? És a dir, Jeff Bezos li ofereix a la NASA 2.000 milions de dòlars de la seva butxaca perquè s'emportin el Blue Origin en aquesta missió, la seva nau en aquesta missió. Val? Jeff Bezos ha escrit una carta oberta que s'ha publicat...
Has dit 2.000 milions.
De dòlars, de la seva butxaca. Bé, de la seva butxaca, d'aquesta empresa Blue Origin que ha fundat ell mateix.
2.000 milions.
2.000 milions de dòlars. Sí, sí. En una carta oberta publicada a la web oficial de Blue Origin, Jeff Bezos s'ha dirigit a l'administrador general de la NASA, a Bill Nelson, i en la publicació parla sobre la controvèrsia recent sobre el que involucra l'agència, a SpaceX i a la Blue Origin, no?, aquest pique que van tenir, i ofereix una nova proposta per doncs que es remedin les coses, no? I renuncia a 2.000 milions de dòlars de la NASA. En aquest cas, doncs, li ofereix perquè doncs, vagin a la Lluna. Com diem, mira, tot va començar fa uns mesos quan el Blue Origin competia amb SpaceX i Dynetics per un contracte amb la NASA. Generalment, la NASA ofereix contractes a diferents companyies perquè desenvolupin parts d'una missió, i generalment també s'ofereixen diversos contractes a diverses empreses amb tal de que competeixin entre elles i s'assegurin de que si una falla pugui utilitzar la proposta d'una altra, val? És una espècie de competició aeroespacial, no? I que a més, doncs, s'asseguren diverses... que la missió surti per un lloc o per un altre.
Sí, sí, clar.
No? I doncs bé, doncs la NASA va atorgar el contracte per al mòdul d'aterratge de la Lluna de la missió Artemis a l'SpaceX, val? No al Blue Origin, val? I d'aquesta manera es va eliminar de cop el Blue Origin de la competició. No va agradar gens a Blue Origin i inclús ha demanat al govern dels Estats Units que revisi el procés, i això ha provocat que la NASA tingui que detenir temporalment el contracte amb SpaceX fins que es resolgui aquesta situació, val? I arribats a aquest punt, el que Jeff Bezos ha proposat és fer aquesta solució, perquè no és massa tard per remediar-ho, diu ell, en aquesta carta oberta, no? I el que proposa és que si la NASA concedeix a Blue Origin el contracte del mòdul d'aterratge, ell mateix cobrirà els 2.000 milions de dòlars de les despeses. Val? És a dir, els 2.000 milions de dòlars que li va donar la NASA a l'SpaceX, li diu Jeff Bezos, no els pagueu. No els hi pagueu a aquesta empresa, no els hi pagueu a ningú, que jo els poso perquè es desenvolupi això i porteu la meva nau cap allà. El Blue Origin cap allà. I bé, doncs Blue Origin també cobriria els sobrecostos en cas que els hagués per poder protegir a la NASA. I li han preguntat a Jeff Bezos per què, no? I segons ell, diu que se sent honrat d'estar en una posició financera per poder fer-ho, val? Que se sent afortunat.
Sí, evidentment, sí, clar.
I amb ell espera que la NASA ofereixi de nou diversos contractes, com s'ha fet durant molt de temps, perquè hi hagi competència entre les diferents companyies. Val? Això diu que... Al final el que ve a dir és no m'ha agradat el que has fet amb aquesta companyia que li has donat aquest contracte.
Sí, sí.
Aquest me l'assumeixo jo, però en un futur donen més contractes. I així podrem anar a la Lluna. Déu-n'hi-do, eh?
Increïble.
Sí, sí. I acabaré, Sònia, parlant de criptomonedes, canviant una miqueta
d'aters,
que hem de, molt ràpidament, és que s'han actualitzat una miqueta. Fa menys d'una setmana, o fa una setmana tot just, un bitcoin va arribar a estar per sota dels 30.000 dòlars. No sé si recordes, Sònia, quan
estava...
Va
baixant molt això, no?
Quan estava a dalt de tot, estava més de 60, estava sí, 64.000
sí.
dòlars,
sí, sí.
Val? Va ser quan va arribar al pic del seu valor, no? Però ara mateix, atenció, perquè els 30.000 dòlars de fa una setmana ha pujat als 39.000.
Ah.
39.000 i pico, val?
Bé.
Ho he mirat fa uns minuts i ja està 39.500 aproximadament, val?
Sí.
La pujada d'aquestes últimes hores ha sigut especialment notable, tant el Bitcoin, un 13,5%, com Ethereum, que és un 10%, i altres criptomonedes que han experimentat una pujada bastant, bastant forta, no? Què ha passat? Doncs els analistes argumenten que darrere d'aquesta pujada hi ha un principal i responent responsable, que és, no pot ser un altre que Amazon. I és que es tracta d'Amazon del que s'ha desvetllat, o hi ha un rumor que podria estar tantejant la creació d'una moneda digital pròpia, Amazon, val? I, bé, hi ha diferents rumors que apunten doncs, que això, que trauria aquesta moneda pròpia a Amazon, que acceptaria el pagament a més de criptodivises a la seva botiga online a finals d'aquest mateix any, del 2021, i a finals de 2022 tindria la seva pròpia moneda ja a Amazon. I amb aquest rumor, en 24 hores, els creixements han rondat, doncs, com deien, entre el 10 i el 15% en totes les criptomonedes, val? Què ha passat? Això va ser una notícia que va... Tot això va passar el dilluns, val?
Sí.
Què ha passat avui, o aquesta matinada? Doncs que Amazon ha negat els rumors i els seus responsables afirmen que aquests teòrics plans són una especulació, que no és res que estiguin fent ells, o com a mínim no ho han fet públic i això no ho han dit ells, no? Però afegeixen que segueixen centrats en explorar com podria ser això pels clients que compren a Amazon. És a dir, que només seria una espècie d'estudi que estan fent internament dintre Amazon per utilitzar criptodivises, criptomonedes,
sí,
i de possible creació d'una moneda pròpia. Jo crec que està bastant fundamentat i sembla que seria possible tot això, però que s'ha filtrat i a Amazon no li deu haver agradat perquè altres empreses grans que amb competència podrien seguir aquesta mateixa línia. I per tant, doncs, tot això ha fet que les criptomonedes hagin pujat Entre elles, el Bitcoin està als $39,000, per sobre els $39,000.
No està malament, eh?
Al final, la criptomoneda serà més habitual del que pensem, ja ho veuràs.
Ai, no, per favor. Prefereixo els euros.
Sí.
Molt bé, Raül, doncs gràcies i fins dimecres que ve.
Aquí tornarem.
Que vagi bé.
Bon dia.